Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Estic parlant amb una vicepresidenta, amb una portaveu del Barça. Puc tractar de tu per això?
Només faltaria. Soc una sòcia del Barça.
Com que som al suplement, som al cap de setmana, ens agrada posar música, suposo que deus ser clienta de Premium, no? De Spotify?
Sí, jo... La música forma part de la meva vida i Spotify sí que fa molt de temps que forma part del meu telèfon. Apple Music també, eh?
Què sona la playlist de Spotify d'Helena Ford? Com ambientem aquesta entrevista?
Springsteen.
Bruce Springsteen?
Sí, bàsicament Bruce Springsteen.
Poc original, no?
Molt poc original. Ho sé, ho sé. I per molta gent, diguéssim, estaria molt d'acord amb mi. Però per moltes raons, doncs, Springsteen sempre forma part de la meva vida. M'ha acompanyat en tots els moments. Sempre hi ha una cançó d'ell que m'acompanya i jo crec que és el que em poso sempre quan necessito escoltar música.
Ja ho he actuat diverses vegades al Camp Nou. Crec que l'última, no sé si va ser el 2016, que és allò que passa, que quan hi ha aquests macroconcerts, la gespa queda fatal. I després els jugadors es queixen de que quan es fan aquests macroconcerts la gespa no serveix per jugar a futbol.
Bueno, però quan es fan els macroconcerts ja es compta que la gespa es canvia, per això s'acostumen a fer ja passat acabar de la lliga i després ja es passa i es canvia la gespa. Per tant, no hi ha problema.
L'Helena Ford és vicepresidenta del Barça, és la portaveu del club. Ara fa tot just un any que el Jan Laporta va tornar a guanyar les eleccions i forma part d'aquesta junta directiva. Ja va formar part de l'altra etapa de Joan Laporta com a president, quan el 2008 va entrar també com a directiva. Com ha anat aquest primer any de retrobaments?
Ahir llegia que en Xavi, el nostre entrenador, parlava de que 100 dies li havien semblat 100 anys, no? Doncs, no sé, a mi un any m'ha semblat una eternitat, bàsicament. Però ha anat bé. Ha anat bé, bé dintre del que és, doncs, tota la feinada i tot l'esforç que hem fet. Des que vam entrar, ja hem trobat un club, això ja m'ho he explicat, doncs, en una situació molt complexa. Ha estat un any o una eternitat d'esforços, de moltes hores de feina, de moltes reunions, de molt repensar, de molt veure com tot això podia funcionar. I jo crec que ara, després d'un any, comencem ja a veure una mica els fruits i ja comencem a veure la llum al final del túnel.
Sempre t'ha agradat el futbol?
Des de petita. El meu pare em va fer soci el dia que vaig néixer, això li agradava molt explicar, que m'havia portat a fer-me sòcia abans que el registre civil, l'any 70, ja he dit la meva edat, no sé si ho havia dit, i de fet tinc el número de sòcia 8.034 actualment. Jo he anat, o sigui, el Barça sempre ha format part del meu dia a dia, generacions de la meva família ho han estat, i a mi sempre m'agrada explicar que ser del Barça no és només allò, doncs, un hobby o una cosa que t'agrada, sinó que forma part de la meva manera de veure la vida, també.
Ets l'única dona de la directiva. Sí. Com et sents enmig de tanta testosterona?
No, jo, com que el que pretenc a la vida és que no hi hagi diferències entre els homes i les dones quan es gestioni qualsevol àmbit, tampoc l'esportiu, em sento sense cap mena de diferència. No, em sento igual i sí que és cert que a vegades has de reivindicar algunes coses que a vegades costes més d'entendre, però em sento molt bé, cap problema. Tinc uns companys fantàstics.
La gent que coneix el president Laporta, precisament una de les coses que destaca és que de testosterona em va sobrat. Tens aquesta impressió?
No sé com què vols definir o què et vols referir, però en Jan és una persona fantàstica. És una persona que a més ha confiat en mi personalment sempre i això li agrairé. És una persona intel·ligentíssima, molt llesta, que coneix i estima el Barça i és un plaer treballar amb ell. A més, la seva exigència també és màxima, amb la qual cosa sempre el que et porta és a millorar i a treballar més i més fort.
Ho hem estat mirant, amb 123 anys d'història que té el Barça, l'Helena Ford crec que és just la 13a dona que ocupa un càrrec directiu.
No ho havia comptat, sí, sí.
Són poquíssimes.
Són molt poques.
Dones i homes, quin percentatge representen aproximadament a nivell de socis?
El percentatge exacte no ho sé, però jo crec que les últimes informacions que tenia, ara l'hem d'actualitzar, crec que, per exemple, que ara fa 15 dies teníem 143.000 socis i si no vaig errada, les sòcies no passen de 28.000, 29.000. Estem en aquesta xifra, per tant, és una xifra per mi baixa que no reflecteix al final el que és la societat. i que jo crec que un dels reptes que té aquesta Junta, i a més un dels reptes meus personals, simplement pel fet també segurament de ser l'única dona, és que això, posar les bases perquè això es vagi revertint i que arribem, diguéssim, doncs, a lo que és una paritat real que pot existir a la vida i a tots els àmbits de la vida.
Com t'expliques aquest esclat del primer equip del Barça femení aquests dos últims anys, segurament?
Doncs jo me l'explico amb molta alegria, perquè a més esportivament, diguéssim, doncs estan generant des de la idea del futbol Barça que tenim nosaltres, doncs estan generant uns èxits i per tant esportivament estan en primera línia i també molt contenta perquè això també representa aquesta part social, diguéssim, que significa posar les dones en el focus i també en la part esportiva. En el món de l'esport, que com jo hem vist, ja no és només la part de gestió, sinó també l'esport femení, que necessita doncs, aquest camí per anar-se posant i actualitzant i visibilitzant com l'esport masculí.
Hi ha molts aficionats que aquests últims anys segurament han gaudit més veient el femení que veient el masculí. No sé si a tu també t'ha passat.
Jo haig de confessar, i no em fa, que sí que seguia el futbol femení, però d'una manera molt tangencial, perquè al final és això que ens passa, que culturalment estem enganxats en aquest futbol masculí, però, i per tant he entrat en els darrers anys, però he disfrutat moltíssim. I he vist aquesta evolució i ara doncs, el que faig és portar els meus fills amb mi perquè també s'hi enganxin i també disfrutin, perquè al final hi ha una cosa que crec que és l'important. Hem de considerar, i això moltes vegades ho he parlat amb alguna de les jugadores, al final el que volen és que es consideri futbol i que perdem pel camí això del femení masculí. No? És futbol, jugat per dones, però és futbol. Per tant, ens hi hem de trobar tots en algun moment sense sentir-nos còmodes mirant-lo. Had another heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain.
Amb l'Helena Fort som a l'hotel Hesperia, però aquest no és l'hotel Hesperia on fa 33 anys la plantilla es va mutinar contra Josep Lluís Núñez. Aquest és l'hotel Hyatt Regency. No sé si ho recordes, aquell amotinament,
sí,
i si ara seria
i
possible que una plantilla... crec que hi havia Luis Aragonés i després devien... Com que Núñez es devia empipar amb tot allò que va passar, l'any següent va fitxar Cruyff.
Sí, correcte. Jo crec que el futbol ha canviat molt, que les maneres de gestionar han canviat molt i que això, diguéssim, més enllà que puguin haver-hi desavenències d'algun jugador amb la junta directiva o amb algun altre staff del club, jo crec que això ja no gestiona exactament igual un club de futbol, per tant és molt difícil que torni a passar amb aquesta dimensió, eh? Perquè us imagineu, vull dir, perquè comentaves que tu crec que és molt jove i no ho havies viscut, però la dimensió de que tota la plantilla fas una hora de premsa contra el president i que es prenguin mesures, sent el Barça, doncs va ser un xoc. Jo crec que ara no es tornaria a repetir això.
L'Helena Fort, com dèiem, va formar part de la junta directiva del Barça cap a final de la primera etapa del Joan Laporta el 2008. Com a conseqüència d'aquella estada, va ser una de les afectades per l'acció de responsabilitat que va promoure la junta de Sandro Rosell. De fet, fins i tot crec que us va tocar respondre econòmicament per les pèrdues de l'època de Joan Gaspar, no?
Sí, no. Ells van fer, ara tècnicament seria una mica complexa d'explicar, però ells van fer un capmàs i aleshores fent un suma i resta del tot el que eren d'aquell primer any on es van fer una sèrie d'actuacions també econòmiques respecte al mandat de Gaspar, i al final fent uns sumes i uns restes i sortien unes pèrdues. Però sí, era, en resum, era una acció de responsabilitat, jo crec que amb molt mala fe, i gràcies a Déu aquell malson va acabar bé per nosaltres i pel club. Crec que millor, fins i tot quasi millor pel club.
Recordo que d'alguna manera se us va assenyalar com si fóssiu lladres, i van aparèixer inclús uns tiquets d'uns pollastres a l'as, d'uns taxis.
Sí, 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 cert. Jo crec que aquesta és la part més dura, no? A mi no em va passar perquè potser en aquell moment tampoc mediàticament era molt coneguda, però et senties dir a tot arreu que tu és una lladra, que tu t'havies portat diners i això va ser duríssim, perquè a més, bàsicament perquè era mentida. I aleshores jo crec que això no li va fer cap favor ni a nosaltres ni al club en si, que vam entrar en una dinàmica que no hagués calgut entrar mai, i a més per tu parles de lo dels tíquets, de la rostisseria, però és que al final l'acció de responsabilitat des del punt de vista legal estava fonamentada en qüestions comptables d'on posaves una partida o on posaves l'altra. I allò dels tíquets, o 29, 19 euros o 29 euros d'un dia, diguéssim, que s'havien comprat un pollastre quan estaven fent un acte i una persona havia de dinar i s'estava esperant. Allò va ser la manera d'escalfar tota una assemblea per arribar a un acord explicant coses que evidentment treuen una dimensió que no tenien.
Recordo que una part d'aquella junta directiva, 11 directius van pactar amb la Junta de Bartomeu el 2016 i se'ls va apartar d'aquella acció de responsabilitat. En canvi, l'Helena Fort, Joan Laporta i 4 directius més van rebutjar aquell pacte i van arribar fins al final. Sí. I al final va ser que es va demostrar la seva innocència. Per què vau voler anar fins al final quan segurament hagués estat més còmode arribar al pacte i estalviar-se més periple judicial?
Sí,
no?
Sí, sempre, bueno, t'estalvies el risc, sempre és molt més fàcil pactar, però a mi, i respectant evidentment i entenent perfectament, perquè evidentment genera dubtes que els meus companys en el seu dia pactessin, jo vaig dir-ho en aquell moment per activa i per passiva. Aquell pacte implicava o significava de manera implícita acceptar que nosaltres havíem fet alguna cosa malament i jo em vaig negar. Jo vaig dir que per dignitat personal meva, com a opció personal meva, jo m'esperava fins al final perquè sabia que no podia haver-hi cap altre resultat que no fos favorable a nosaltres. I jo crec que va ser una decisió que va demostrar precisament que aquella acció, com t'he dit abans, tenia més mala fe que una altra raó.
Després de tot això, i ara que suposo que tu pots mirar amb una mica de perspectiva, quin sentiment tens cap a Sandro Rosell?
Cap, jo, no, no, jo crec que en aquests moments personalment és una qüestió d'indiferència. No, jo vaig passar aquells 6 anys i escaig amb situacions personals molt dures que s'ajuntaven amb aquesta acció de responsabilitat. Personalment ho vaig passar molt malament. Molt. És cert que en aquells moments penses, ostres, aquesta gent què està fent? Perquè a mi recordo que em van fer una riballa de dir, bueno, tu ets un dany col·lateral, però nosaltres volem anar contra una persona i tu ets un dany col·lateral. Bueno, aquell dany col·lateral evidentment era la meva vida i el meu futur. Passat el temps, perdones, no oblides, perquè allò no es pot oblidar, però acabes perdonant cadascú amb la seva consciència. Jo dormo molt tranquil·la.
Quan dius que allò se't va juntar amb una situació personal molt complicada és perquè durant aquells anys, crec que va ser el 2015, vas perdre el teu marit, no?
Sí, just en aquell procés doncs, se li va detectar un càncer al meu marit, tenia 39 anys, va morir 2 anys més tard, justament el 2015, encara no havia sortit la sentència definitiva. I imagineu-vos doncs, què significa trobar-se amb 2 nens menors, vídua i amb una acció de responsabilitat i una acció que en reclamaven 3 milions d'euros i bueno, no va ser molt fàcil, no, gens.
Com se supera una situació com aquesta?
Doncs aixecant-se cada dia, mirant que sempre ja surt el sol el dia següent que la vida continua. I això sempre ha sigut una... Les coses dolentes a vegades pots treure aprenentatges importants i jo, allò em va ajudar molt a ser molt més forta. A relativitzar les coses, a donar importància a les coses que la tenen i sobretot a mirar endavant. Jo sempre els dic als meus fills que per moltes coses que ens passin s'ha de mirar endavant, s'ha de tirar i s'ha de disfrutar de cada moment perquè no saps què tot passa el dia següent.
Això que en diuen de que en surts més fort de casos com aquests?
És cert, sí. Sí. Jo he sortit més forta, crec que fins i tot he après, personalment he canviat, soc una persona bastant diferent de tot allò. Crec que fins i tot he canviat per millor, amb el temps ho pot dir-ho, i per tant és un camí que és il·lògic al final, perquè nosaltres hem d'assumir les coses que passen i convertir-les d'alguna manera en alguna cosa positiva.
Què vol dir que has canviat a millor? Què no t'agradava d'aquella vida anterior, d'aquella Helena
no,
anterior?
Simplement segurament que sóc molt més forta com a persona i sóc molt més capaç d'aguantar i això, ja que et dic, i aprendre a viure el moment, a que no se t'escapin els trens a la vida i a disfrutar-la. Perquè quan et passes això, no, que tens 39 anys, com el cas del meu marit, i et diuen, mira, tens això i dures, no arriba a 2 anys, no? Doncs te'n dones compte que et queden moltes coses per fer. Ja ho farem, i no ho fèiem. I ara intento agafar tots els moments i aprofitar-los.
Aleshores, en aquell 2015, Joan Laporta era regidor a l'Ajuntament de Barcelona, crec que
sí,
encara.
Sí, diria, no, això ja no...
Crec que us va casar ell, no? Us va casar Joan Laporta pel civil. Sí, i aleshores, sí. Si us va casar ell, devia ser perquè tenia poders per ser regidor.
Sí, era regidor, correcte, sí. Sí, sí. Bueno, clar, jo és que conec en Joan Laporta. La meva història amb això del Barça és ve de lluny. Jo em vaig... jo em considerava a contrari a Núñez com a gestor del club. Per tant, quan comencen tots els moviments de la Fan Blau i previ a la Fan Blau, jo em presento com a voluntària amb els meus 20 i pocs anys per dir jo vull ajudar a gestionar el Barça d'una altra manera. Tenia aquella inquietud i res, començo a col·laborar amb l'Elefant Blau, però això com a voluntària, jo fent el que fos, i al final doncs estableixo una relació personal amb el Jan, també familiar, i aleshores quan em vull casar em fa molta il·lusió que em casi ell, i jo li demano i em diu evidentment que sí.
Com recordes aquell dia, aquell moment?
Jo crec que va ser un casament molt divertit. Vam fer el Saló de 100 amb molta música, molta música, molta música, I amb un speech molt divertit i la gent contenta, malgrat el meu marit moria 15 dies més tard. Segurament va ser un acte de vida i allò va ser molt especial. In the day we sweat
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la vicepresidenta del Barça, portaveu del club, Elena Fort. Després d'un any d'aixecar la catifa, el Barça comença a respirar econòmicament o està al límit d'ofegar-se encara?
El Barça està en una situació econòmica complexa, però estem en el camí d'en sortir-nos-en. Hem fet totes les mesures que ja s'han anat explicant doncs, per donar-li aquesta fortalesa econòmica que no tenia, que evidentment haurà d'anar acompanyada, perquè això és fonamental, d'una fortalesa esportiva, que és al final el que nodreix el funcionament del club, i ens en sortirem. I jo crec que tenim un futur esplendorós.
El que passa és que la situació econòmica que us heu trobat és més greu del que us pensàveu, suposo, no?
La situació econòmica era més greu, però també era la situació general del club. Ja no era només la part econòmica, que també, sinó la part del propi club, des de la vessant institucional, des de la vessant interna. Era un club que estava en bloqueig absolut des de feia anys i que no funcionava com a tal.
Una de les solucions passa per posar Spotify a la samarreta?
El Barça, ja en el seu moment els socis van decidir que la samarreta es publicitava, ja ha tingut diferents sponsors, alguns ens han agradat més i altres menys, i Spotify és una opció en la que s'està treballant, encara no està tancada, quan es tanqui ja s'informarà si s'arriba a tancar, que és el que esperem. I a més jo crec que a mi personalment, si ho preguntes, Spotify em genera, diguéssim, un orgull si puguem portar aquesta publicitat, perquè doncs és cultura, és música, són valors, és a dir, no caiem en el que estan fent molts altres equips d'entrar en dinàmiques i amb sponsors que van per un altre costat, i jo crec que el Barça que es vinculi, que es pugui vincular en el món de la música, en aquest món també més de joves, perquè al final necessitem també que la gent jove ens acompanyi. Per mi és un orgull si finalment es pot tancar i acaba bé.
És a dir, que t'agrada més Spotify que Qatar Foundation, per exemple?
Absolutament, sí.
Crec que no vas veure gaire clar això d'anar a l'Aràbia Saudita a jugar a la final de la Supercopa.
No, jo vaig dir que, i com a directiva del Barça, gestora i amb la situació econòmica que tenim, entenc i sé i comprenc i dono suport a que el Barça hagi de fer totes les actuacions que hagi de fer. Jo, personalment, em vaig sentir doncs, no interpel·lada per aquell viatge i per aquell partit, i per tant vaig decidir doncs, que no hi anava. Però va estar ben representat, van anar els meus companys. En el cas del partit del Maradona, a més sé que la família Maradona havia demanat doncs, que el Barça hi estigués present, el Barça hi havia d'estar present, però bueno, les opcions personals doncs, també la vaig exercir i em vaig apartar una mica. Ja.
Què sents quan veus Messi amb la samarreta del PSG?
No el miro massa, intento no mirar-lo massa. Jo crec que em vaig quedar amb una imatge una mica trista, vaig estar a la roda de premsa que vam fer el mes d'agost, el vaig veure plorar, i sincerament plorar. Aquell dia ell estava molt afectat, vaig plorar jo, o sigui, a mi les llàgrimes també se'm van caure, i bueno, són coses que no esperes, que segurament no vols, però que, bueno, és el que parlàvem abans, la vida et porta a vegades situacions que no són les millors que vols o per les que has treballat, però les has d'acceptar i desitjar-li tota la sort del món, òbviament.
Per tant, no vas veure el partit del PSG contra el Madrid d'aquesta setmana?
No. Per raons personals, a més, no el vaig veure. No. L'anava seguint, m'anaven informant, però no.
És curiós perquè a Madrid, malgrat haver perdut, tothom està aplaudint
Encantat.
I entusiasmat amb aquest golaç que va fer Mbappé, no? Que nosaltres segurament aquí ens estaríem tirant els plats pel cap, malgrat que sabéssim que tenim un crac mig fitxat. És una qüestió també, a vegades, d'actitud, no?
Bé, és una qüestió de voler veure les coses des de les perspectives que t'interessen o no, cosa que els seguidors del Madrid o la premsa acostuma a fer bastant. No ho sé, ells ja sabran què fan, qui fitxen i qui no fitxen.
Hi ha calés al Barça per fitxar un crac aquest estiu o no?
El Barça farà tot el possible perquè puguem fitxar els jugadors, no un, els que calguin, per reforçar l'equip i construir i reconstruir sobre la base del que ja tenim, que tenim una base fantàstica d'un jovent espectacular, doncs reconstruir un equip per poder tornar, diguéssim, allà on hem de ser.
O sigui que si cal s'intentarà fitxar Haaland.
Fitxarem el que considerin els tècnics que s'hagi de fitxar per reforçar l'equip.
Clar, una de les coses que preocupen també els socis, els aficionats, no?, és veient cap on va el món i cap on va el món del futbol, no?, com es pot evitar que una institució tan gran com el Barça, seguida arreu del planeta, amb interessos econòmics per tot el món, perdi les arrels, no?, que els socis continuïn sent els propietaris del club. Això és un signe d'identitat del Barça. Això corre perill?
No. Com a mínim, amb aquesta junta no corre perill, perquè tenim una línia vermella que és claríssima. Jo t'explicava abans aquesta experiència més personal de la meva vinculació amb el Barça, com poden tenir el president i la resta de membres de la junta. És a dir, nosaltres som el Barça i seguirem sent el Barça, malgrat es puguin haver canvis socials arreu del que és la gestió dels clubs. Nosaltres, el nostre valor, de fet, és ser com som i ser dels socis. Jo crec que això ho hem de mantenir sempre. Per mi és un repte en aquest món de la gestió, en aquesta junta és un repte en aquest món de la gestió mantenir aquesta situació, però és que ho farem i ho hem de fer.
S'ha posat en qüestió aquest model dins de l'actual junta directiva aquests
no,
últims mesos?
No, no. Dic que és claríssim.
Per tant, la situació de la marxa de Reverter del CEO no té res a veure tampoc amb que es qüestionés aquesta opció.
Jo no he parlat amb en Ferran. Ell manifesta que per qüestions personals ha de marxar, o vol marxar. Respecte absolut i ja està.
L'Helena Forr, aquests primers mesos, també s'ha dedicat intensament amb això que coneixem com Espai Barça, que és un concepte que fa anys que anem sentint i que al final és una remodelació urbanística, no?, precisament.
Sí, total, perquè no és només l'edifici, sinó que és l'entorn, també.
I que afecta el Camp Nou, amb una remodelació de l'estadi. Això, sí. Les obres, quan començaran?
Està previst i estem treballant perquè comencin aquest estiu.
O sigui que tindrem les corts potes en l'aire aquest estiu, ja, no?
Començarem a treballar a l'edifici. Per tant, que és el camp. I començarem a tenir obres, sí, una mica de moguda.
Això vol dir que la temporada que ve el Barça no començarà al Camp Nou, segur?
No, la temporada que ve, sí, el primer any d'obres està previst en el pla d'execució que es puguin compatibilitzar les obres amb una part de públic, que no serà el 100%. El que està previst en el planning, i esperem que es compleixin, perquè ja sabem que però estem treballant molt fermament per això, que sigui el segon any el que haguem de marxar a fora. I els dos següents anys tornem a l'estadi amb una mica més de percentatge de públic per acabar algunes coses, i el que volem és que el 25 es pugui inaugurar ja plenament.
On jugarà el Barça durant aquest temps?
En principi estem treballant amb l'opció de Montjuïc, que és l'opció més lògica, és a dir, nosaltres necessitem un estadi amb una certa capacitat i, per tant, la ciutat de Barcelona el té, i estem treballant amb l'Ajuntament, doncs, per acabar de polir tots els detalls que això requereix.
Hi ha altres opcions damunt la taula? Perquè hi ha els següents herois, però evidentment d'aforament és una altra història.
Sí, nosaltres hem treballat amb... La nostra obligació és sempre tenir plans B i C. Hem treballat amb altres opcions. El Johan, que a mi personalment m'agradaria, m'hagués agradat que hagués pogut ser el Johan, perquè a cap i a la fi estaríem a casa nostra. És complexa per un tema de mobilitat, tot i que tècnicament sí que es podria fer una ampliació, i assumint que tots els abonats no hi podrien anar, però... Ja serà això, però el que sembla més lògic és que ho puguem fer a Montjuïc i en aquesta línia estem treballant amb l'Ajuntament.
Tot això per pagar-ho, entenc que el primer equip del Barça és imprescindible que es classifiqui per la Champions, com a mínim, no? Perquè si no, tot el model...
És imprescindible que el futbol funcioni, perquè és el que nodreix, diguéssim, bàsicament tot el club, sí. Per això és tan important, doncs, tenir un bon equip i estar a primera línia i fer aquesta reconstrucció esportiva que estem fent.
Hi ha alguna mena de relació amb l'anterior junta directiva ara mateix o estan tots els ponts trencats?
Jo no els conec i no hi he parlat ni havia parlat. Bueno, coneixia algú que havia, a l'època de la Fan Blau sí que havia coincidit, però no hi tinc cap relació, no els conec.
Després del que vau veure el forènsic, creieu que algú va ficar la mà a la caixa?
Nosaltres en el forènsic el que vam fer, que amb la junta directiva, quan la due diligence ens posa una sèrie d'alertes vermelles, a dir, ojo, ull, que aquí hi ha alguna cosa que no sembla que és l'habitual, fem la feina que hem de fer com a responsables, a dir, bueno, doncs que hi hagi una investigació interna, nosaltres trobem uns fets que a nosaltres no ens acaben d'agradar. La definició d'aquests fets, si és penal, si hi ha hagut una conseqüència o no d'aquests fets, això ho dirà la justícia, crec que és el que ha de fer, però nosaltres no som jutges. Per tant, jo crec que això m'agrada explicar-ho, que la decisió presa, que a vegades molta gent m'ha preguntat què he fet i no, és precisament això. La forensic és una investigació interna que tu pots veure el que tu tens, d'acord? En el teu entorn. M'agrada recordar, i això ja es va recordar a la roda de premsa, que tots els correus de la gent de directiva i de part dels executius estaven esborrats, val? Per tant, la investigació interna ha tingut uns límits i davant d'uns fets que tens amb algunes preguntes, amb algunes qüestions que no has pogut resoldre, doncs el que es fa és dir, escolti'm, fiscalia, vostè, jo li explico aquests fets, vostè decideix si pot investigar, perquè la fiscalia pot investigar cap enfora, a tercers que no estan aquí, i per tant que sigui la fiscalia i el jutjat, si és en el seu moment el que defineixi els fets. Jo no hi vull entrar, no, nosaltres crec que hem actuat amb responsabilitat, no podien ser còmplices de qüestions que se'ns posava d'una due diligence dient que hi havia alguna cosa que no era correcta. Nosaltres no jutjarem, jo espero pel bé del Barça que no hi hagi res, sincerament, que realment no haguem de trobar-nos res, i això seguirà el seu curs i passarà el que hagi de passar.
No ets jutge, però sí que ets advocada, no?
Sí.
T'hi has dedicat una pila d'anys, i a més, una advocada amb una vessant política molt important.
També, sí.
Perquè va ser diputada al Parlament de Catalunya, precisament aquests últims anys, convulsos en el moment àlgid del procés, i crec que vas entrar al Parlament substituint Jordi Turull, no?
Sí, vaig entrar al Parlament el maig del 2019. Bueno, tot comença, diguéssim, el 2017, quan el president Puigdemont em proposa, doncs, anar a les llistes el 2017. Jo anava amb un número, doncs, relativament baix. No vaig entrar al moment, però tot el que va anar passant amb els diputats d'aquella legislatura, doncs, al final, el 29 de maig, vaig entrar substituint amb Jordi Turull. Vaig tenir una experiència, per algú com jo, que he fet dret públic tota la meva vida i que la part pública, la vessant pública, la de servei públic sempre m'ha fascinat, doncs ha estat una experiència molt grata, perquè més enllà de qualsevol cosa, els polítics poden fer feina per la gent, que és el que toca.
Què en penses de la gent que diu que no s'ha de barrejar futbol i política?
Penso que hem de fer un matís molt important. El Barça no ha de barrejar, no s'ha de barrejar amb els partits polítics. El Barça s'ha de barrejar amb la política, sí, si entenem la política com el dia a dia, com polítiques, com fem els autobusos, com fem les carreteres, com fem les escoles, com fem els serveis socials, com ajudem a la gent, com fem cultura, com fem llengua, com fem país, no? I sí, des d'aquest punt de vista, a mi m'agrada dir que sí, que el Barça ha de fer política, entesa en aquest matís que t'he dit, perquè el Barça és l'entitat social més important d'aquest país i, per tant, ha de tenir una vinculació amb la seva gent. I si, a més, aquesta vinculació passa, doncs, per un suport, per... per aportar coses, doncs sí, el Barça ha fet política en aquest sentit.
Elena Fort, amb quina cançó acabem aquesta entrevista de Spotify, va?
Ostres,
hem començat amb Bruce Springsteen, podem acabar amb Bruce Springsteen també, posa'm en una altra.
El Vitro.
Elena Fort, la vicepresidenta i portaveu del Barça. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.